Bueno, aquesta música indica que tenim aquí un convidat de luxe.
Efectivament, tenim aquí amb nosaltres ja el psicòleg Paco Pérez, que ens porta, com sempre, al seu espai dedicat als infants, infants i als adolescents. Paco Pérez, bon dia, benvingut.
Bon dia, Yamira, i Canale, i en Pep Joan, no? Escolta, Pep, hauríem de deixar més estona aquesta cinto, eh?
A veure, doncs, tornem-la...
Sí, bueno, tornem-la
perquè normalment arrenquem amb el taca-taca-taca-taca.
D'acord.
Que tenia pressa, Paco, alguns tenim que treballar.
Soc exigent, eh? Bueno, em permeteixo...
Home, ets un fixe aquí, un...
Bueno, Miguel, ¿damos o...? Vinga. Ara ja està, Miguel.
Ara ja ha passat.
Ja ha passat. Bueno, passar.
Ja me'n puc anar,
Paco? Ja te'n pots anar, Pep. Gràcies. Bona feina.
Moltes gràcies.
Només havies de fer això, tio.
Bueno, comencem amb humor, però el tema que ens ocupa avui és complicat, provoca tensions i...
Però ens hauríem de prendre amb bon humor. I és... Avui... Mira, va ser ahir a la nit que vaig pensar en... Et suggeria avui un tema que és bastant recurrent, no? en aquesta secció des de fa temps, que és el dormir o l'anar a dormir, no? Però quan ho estava preparant li vaig donar una volta i vaig pensar, ja, vale, però crec que no havia parlat mai del despertar, de tot el que passa en el nostre cervell, de tot el que passa en les nostres vides amb el despertar i què és el que passa a cada una de les nostres cases, no? Quan ens despertem, no? A casa hi ha un moment en què encara no som del tot nosaltres, sí? És un moment on l'adult no és pacient i és un moment on l'infant tampoc està despert del tot. És a dir, som persones mitja adormides intentant començar un dia, no? És a dir, aquesta és la realitat, no? Per tant, sí que és veritat que el despertar és el primer intercanvi emocional del dia, no? I abans de parlar ja estem comunicant amb tot el que passa, no? Diríem que per donar dues idees claus en aquest inici, no, de proposta, el cervell triga una estona en activar-se del tot, i això és una realitat, i l'emoció va per davant del raonament en aquell punt. Sí? És a dir, que quan comencem amb històries, no, que avui no sé què m'estàs explicant, no? Quina pel·lícula m'estàs explicant? I crec que tot això és una cosa que ens sona a tots, necessitem el nostre timing, no? Per tant, entendre com a frase clau, no, que al matí l'emoció condueix a la raó i aquesta encara busca les claus de què està passant, no? Què està passant? Per què aquest moment és tan important des del punt de vista del clima familiar? Bé, primer de tot, el cervell acabat de despertar és més permeable. Vale? És a dir, és molt més influenciable. Passen coses. Perquè precisament entra... És aquesta part, no? de l'emoció. No? I en segon lloc, perquè el primer que rebem marca el to emocional del dia.
Clar, i tant. Despertar-se ja amb un problema, amb un mal humor, amb un mal descans, ja et condiciona una mica a una predisposició al matí, no?
Exactament. Jo crec que, bueno, és una frase que no sento des de fa temps, però ja no, que si t'has aixecat amb el peu esquerre, no?
Exactament. No?
Que jo m'aixeco sempre amb el peu esquerre perquè sóc esquerrà, no?
Jo també.
Però quina mala sort, no? Però bueno. Per tant, en base a aquestes dues idees, no és que un mal despertar espatlli el dia, però el condiciona.
Clar.
El pot condicionar, no? I quan ens despertem, el cervell encara, com deia abans, està en fase d'arrencada. I aquesta emoció va per davant del pensament i el primer clima del dia entra sense gaire filtre, no? I aquí és on podem donar aquesta importància en aquest primer moment. Per això, un mal despertar no fa que tot vagi malament, però sí que ens pot influenciar que anem més tensos o que siguem més reactius i que tinguem menys marge, no? per moure'ns. És a dir... No és pas ja el dia, però sí que marca aquesta direcció. Què aporta un bon despertar, no? Quan un despertar és una mica més amable, No pasa res espectacular. pero ja mira. Però passen moltes petites coses. Mhm. Vale? La vida està plena de petites coses, Jamila. Vale?
Sí, a sí. més, el tema de despertar també és complicat perquè no és el mateix despertar-te un dissabte per anar a la platja que despertar-te un dilluns per anar a l'escola o anar a fer feina, eh?
No és el mateix.
I el teu cervell també sap el que hi ha.
Està condicionat, però pot passar condicionat que tot i que vagis a la platja passi alguna cosa que condicioni l'anar a aquesta platja.
Això és
veritat. No? O amb la intenció amb la que vas a la platja.
Això
no?
també és veritat.
És a dir, que no passa res espectacular, passen petites coses, uh-huh. i això és el que fa la diferència, d'acord? Perquè si passessin coses espectaculars, potser, igual, no sé, voldríem estar despertant-nos tot el dia. No? I de quina manera és un bon despertar afecta positivament als infants, no? O als nens o nenes? Bé, primer de tot, que se senten més segurs. És a dir, quan el primer contacte del dia és tranquil i el missatge que reben és el món m'espera, no m'empenyen, és a dir, puc prendre-m'ho en calma, doncs això és una bona base emocional per sortir de casa amb més confiança, amb més calma, amb més tranquil·litat, no? En segon lloc, protesten menys. És a dir, no perquè de sota siguin obedients, sinó perquè no s'activa tant la lluita, no necessiten defensar-se. Vale?
No estan tan nerviosos, no tenen més temps per processar el que està passant.
Exactament. Es posen, el cervell es posa en modo no alerta. Vale? I per tant, posar-se en modo no alerta vol dir que la part emocional va donar un pas, no? Cap al costat perquè hi hagi una part més racional i per tant pugui entendre que avui és dilluns i has d'anar a escola. O has d'anar a fer la feina, no? que toca. En moltes protestes del matí, en realitat no són rabietes o rebequeries, no? Són dificultats per arrencar. I sobretot són dificultats per conseqüència de no respectar el ritme, no? que necessita aquest cervell perquè pugui arrencar. En tercer lloc, connecten millor amb el dia. És a dir, un infant que s'ha sentit acompanyat al despertar, pues es vesteix amb menys resistència, fa millor la transició cap a l'escola i l'arribada és molt més regulada al seu entorn. És a dir, no arribes, no? Com el que diu allà, com si ara no s'estava visualitzant un toro quan surt el pobre a la plaça, no? que està mirant a veure que on m'han ficat amb tanta gent i música i tot això. No?
Això, a més, ens passa una mica, diguem, a tots, no? Sí. Quan el típic dia que t'has adormit i arribes tard i de sobte tot et surt malament, ja estàs de mal humor, se't cau el cafè, has d'anar amb pressa, no sé què, ja estàs de mala llet.
Sí.
T'espitges a tu mateix, no?
Efectivament, ja estàs...
Estàs tens, ja.
Però el que passa aquí, Jamila, és que estem parlant, no?, de que som adults i nosaltres som responsables d'això. Ara estem parlant de la responsabilitat que tenim per provocar que passi tot el contrari als nostres fills o a les nostres filles, és a dir, als nostres menors, no? Però clar, de quina manera... aporta també un bon despertar, aporta coses a l'adult, no? Primer de tot, menys reactivitat. És a dir, quan el matí no comença amb tensió, primer de tot cridem menys, corregim menys i respirem una mica més. Sí? No perquè siguem millors adults o estiguem més preparats, sinó perquè no entrem en alerta tan aviat. És a dir, és, no? quan arribem a la feina a vegades, no? dius, ara necessito 5 minuts,
sí.
Ai, que sí. acabo de deixar els nens a l'escola. No? Sí. Però no. És com el moment, no? de calma. Però si ho fem d'una altra manera, ja explicarem algunes coses que podem fer, pues, potser arribem de forma diferent. També genera una cosa molt important, ja mira, que és menys culpa, menys sentiment de culpa. Els matins difícils deixen rastre i ja han començat malament, no? Ser cada dia igual, són les frases, no? que poden haver-hi. Un despertar més cuidat el que fa és reduir aquesta sensació d'haver fallat abans de les 8 del matí, no? Perquè moltes mares i molts pares marxen hem marxat cap a la feina amb aquesta sensació de cachis, algo ha passat, no? I per últim, també ens afecta als adults des de la sensació d'acompanyar i de no arrossegar. perquè visualment és molt típic, no? Aquesta imatge, no?, de que t'estic arrossegant, no?, cap al cotxe, del cotxe cap a l'escola, és tot un arrossegament, no? No és tiro del nen o de la nena, camino al seu costat una estona, i això emocionalment és molt i molt positiu. Per tant, un món despertar no crea infants perfectes, sinó que crea matins més suportables, vale? I crec que és interessant. Què es necessita o què necessita un despertar saludable? I aquí entro ja en una part on entra, no?, la part més tècnica meva, no?, o la part més psicològica, no?, però amb els peus a terra, no? És a dir, més enllà de tecnicismes, i és una obvietat, i et sonarà. Temps emocional. És a dir, no és només qüestió de minuts, és temps de transició. Entendre que un nen potser necessita 5, 10 minuts, un quart d'hora, per aixecar-se del seu llit. Sí? Igual que ja, mira, pues, tu pots tenir un tempo o jo tinc un altre. Al matí passen, o passem, del son profund a l'acció, en pocs segons. I, per tant, aquí hi ha d'haver una transició. I això costa, és a dir, em costa a nosaltres, quan ens aixequem del sofà,
ja,
no? Pues imagina't sortir d'un somni, sortir d'una situació profunda, no? És a dir, 5 minuts de marge no només donen temps, sinó que donen menys fricció.
Totalment.
Sí? És a dir, que un ha de tenir uns càlculs quan fa tot aquest procés, sí? I és comptar amb la possible transició que ha d'haver entre el despertar-se, és a dir, entre aquesta son profunda i entre el moment d'acompanyar aquest nen o aquesta nena en el despertar. Una segona cosa interessant, a part del temps emocional, és la presència. No despertem igual si criden des de la cuina, nens, aixequeu-vos, va, que es fa tard, que si ens apropem, que si diguem el nom, que si toquem, no sé, la seva esquena, toquem, no sé, la seva panxa. I tampoc és el mateix, no? Si el to de veu és diferent, perquè els nens, sobretot els més peques, ja és en primer, no?, el to de veu, ja és en primer la proximitat i la mirada. I després sí que les paraules, no? Però important entendre també això, no?, la importància d'aquesta presència. La seguretat s'entén abans que les instruccions. I si un s'aixeca amb una seguretat de que hi ha una presència, no?, que m'acompanya en aquest procés, serà molt més efectiu, molt més positiu que no les instruccions. I, per últim, el to. El to pesa, no? I el pesa el com més que el què. I en aquest sentit, no és el mateix dir, va, que arribem tard, no?, amb una veu tensa, amb una veu enfadada, que dir exactament el mateix amb un to calmat, no? Bueno, és diferent. Per tant, tenim la possibilitat de produir canvis, no? I el missatge és idèntic, l'efecte no. I el to el que fa és regular o desregular, i aquí és on tenim la possibilitat de fer canvis en el nen o la nena al matí, calmar o accelerar, o apropar o allunyar.
Vale. A més, entenc que també, bé, suposo que com els adults, els nens, cadascú tindrà doncs una mica el seu ritme, perquè hi ha persones que són matineres i que no tenen tanta dificultat, i altres nens o persones adultes també que al matí doncs són més lents, que són, sí, persones més nocturnes.
Sí, sí, i és totalment respectable. I pot passar, i una cosa a vegades que requereix, no?, calibració per part dels educadors, no? I és entendre no com jo em regulo, sinó com es regula la persona que tinc davant. És a dir, nosaltres, en la nostra acció educativa, crec que és important entendre que el pont, no?, cap a aquesta manera, no?, d'entendre a l'infant passa per l'empatia total, no? Passa per ser plenament conscient de que la persona que tinc davant, tot i ser fill o filla meva, no té per què funcionar de la mateixa manera, no? I això és el que crea molts contrastos, no? Perquè cada un diu, no, jo tinc molt clar com despertaria els matins, com has de dirigir els matins, però si et trobes, si tu ets de ritmes ràpids, però resulta que trobes una persona de ritmes lents, aquí hi ha cortocircuito, totalment.
Sí, sí, s'ha de conèixer, diguem, a la persona convivent, eh? Perquè també en parella passa, un que no vol parlar fins que no passa una hora i l'altre que està accelerat ja de bon matí. Bé, ens hem d'aprendre a descifrar cadascú amb els seus ritmes.
Des de l'escolta, també des de la paraula, però també des de molta observació, no? I aquesta empatia que deia abans, no? Els reptes reals, quan no surt tot això, no? És a dir, quins són els reptes? Mm. Bé, pues la falta de son. Mm. És a dir, crec que podríem fer un estudi... Bueno, de fet, hi ha estudis que diuen que els nens i nenes i adolescents, sobretot, dormen menys del que toca.
Mm.
És a dir, se'n van a dormir més tard del que seria necessari, no? Els nens han de dormir entre 8, 9 hores, depèn de l'edat, 10, depèn, no? I els adolescents també han de dormir molt més del que dormen, no? I els que van a l'institut es desperten aviat i, a més, que són de ritmes molt més lents i que, per tant, el seu cervell no es connecta fins a les del matí, pràcticament. Però hi ha una falta de son. També hi ha un estrès acumulat, no només pel nen i la nena, perquè aquesta idea, no, de fer activitats a la tarda perquè es cansi, no ens enganyem. Moltes vegades el fer moltes activitats a la tarda el que fa és revolucionar tot el procés, no? I si arriba un nen a les 8 no està cansat, necessita descansar, no? És com si tu un dia arribes a Mila, jo que sé, a les 10, després un dia intens, i estàs cansada per dormir-te, però no tens ganes d'anar a dormir-te, tens ganes d'anar-te, entenc, ara estic pressuposant,
no.
Al sofà, jo què sé, a veure la teva sèrie o la teva pel·lícula, i tot i que perdis hores de son, el que necessita és baixar, no? El que es diu el ritme basal.
Totalment, sí.
És un ritme basal, cerebral, d'intensitat. Per tant, és interessant entendre també que les arribades tards i super ràpids demoren tot aquest procés perquè hi ha una necessitat de desconnectar abans de dormir-se, no? I en aquest sentit és interessant. Bé, hem d'assumir, no?, que les famílies també podem anar cansades i esgotades pel nostre dia a dia i el que dèiem abans, els mateixos ritmes dins de casa també són reptes a normalitzar i a validar, no? És a dir, la falta de son, l'estrès acumulat, les famílies cansades i els ritmes diferents, no? Quan estem cansats, com deia abans, el cervell entra en modo supervivència i apareixen ordres, crits, automatismes, sí? Que formen part de tota una seqüència que el que fan és interferir de forma negativa en aquest clima familiar que s'està creant. Per tant, si tu entres com a mare o com a pare en modo supervivència, el que obtindràs de resposta és un altre modo supervivència i per això sortim suats i ja per anar una altra vegada a la dutxa moltes vegades quan són les 9 menys 10 del matí. ¿Vale? Bueno, és interessant que puguem reflexionar al voltant de tot això. Bueno, i ja per anar acabant, no? Bueno, pues podria acabar amb algun exemple quotidià, no? Amb una certa lectura més tècnica, no, de lo que pugui estar passant, no? Si en una escena número 1, no, l'escena és d'un pare o una mare dient "aixeca't ja", no? Amb aquesta expressió, el que fa és activar defensa i el que fa el cos és tensar-se, no? És a dir, tenim un mecanisme de defensa per part del nen o la nena. Si l'escena 2 que podem dibuixar en un matí és "bon dia, ja és hora, vinc a per tu i ja t'estic preparant l'esmorzar", no? Baixa resistència i acompanya l'activació. Per tant, el missatge és clar, és a dir, el cervell coopera millor quan se sent acompanyat que quan se sent en modo de defensa. Per tant, entenguem, no?, quines són les coses que poden estar passant a casa que poden posar el sistema en alerta i, per tant, reactivitat per tot. Per tancar i per donar una idea, no?, d'aproximar-nos cap a aquesta proposta que he suggerit avui a modo de reflexió, pues bueno, potser podríem, no?, buscar en el nostre dia a dia un dels reptes, no?, que tenim allà com fixes i el millor, pues, una invitació final, no?, seria, pues, triar una petita millora, un petit gest o una frase o un canvi de to, és a dir, fer autoconsciència de lo que pugui estar passant, no?, en el nostre dia a dia a casa i ser conscient de produir canvis, no? Mm. I tot comença a la nit quan ens anem a dormir, perquè depenent com ens anem a dormir també depèn com ens aixequem, no? I això és el que farem en tot cas, i això d'aquí dues setmanes, parlar del dormir i recuperem aquest tema.
Doncs molt important també el dormir, també una qüestió doncs, que costa de vegades, no? Amb aquesta revolució que estaves apuntant, que això em fa recordar molt, doncs, per exemple, la gent que treballa fins a molt tard, no? Mm. De cambrer, per exemple, la temporada que arribes i al final se'n van a dormir a les 4 de la matinada.
Sí, sí, sí.
I bé, són molt molts bons consells i no sé si, per exemple, si tenim un infant que li costa especialment el fet d'aixecar-se, no sé si igual podria ser també aconsellable doncs, posar un petit incentiu durant l'esmorzar o posar algun petit incentiu sobre el seu dia.
Sí, clar, no he parlat dels esmorzars, però si tenim temps en aixecar-nos i ho fem amb el temps suficient, perquè aquest despertar no vivim des de la pena de dir, ai, que dormi més. Mm. Si s'ha anat a dormir quan tocava i ha fet les hores, no passa res per aixecar-se mitja hora abans. Però amb aquest temps i amb aquest trànsit, és que potser l'esmorzar tots a taula, compartint, no?, com anirà el dia, compartint alguna broma, compartint alguna anècdota, ja és un regal immens que activa, no?, a la persona a sortir al carrer, pues amb aquesta presència, amb aquesta seguretat i evidentment amb aquesta idea, no?, de que no estic sol i que el que m'espera fora és susceptible, no?, de sempre de ser acompanyat.
Paco Pérez, moltíssimes gràcies com sempre per aquest espai.
A vosaltres, com sempre, un plaer.
Vinga, i ara us deixem amb una cançó que precisament es diu Despertar, i és de l'Amaral.
Tú cansado de los hilos, yo estoy dispuesta a coserlos en un momento tranquilo. Déjame que busque un hueco y deje de mirar mi ombligo. Si no me disperso, cuando me ves medio oído, cuando bajo por el Nilo y tú me recoges del cesto, pero no me despierto. Ese momento es perfecto, se activa el sexto sentido. Si ves que no te contesto, es que estoy solo conmigo. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido, echar la siesta en un sueño y despertarme contigo. Y despertarme contigo.
Solo sales en mis sueños.
Y despertarme contigo.
Solo sales en mis sueños.
Yo hace tiempo vivo al filo, olvidos. Déjame que encienda un fuego y puedas verlo escondido. Bajo el hielo vive el miedo y bajo el miedo el vacío. Bajo el vacío el silencio y bajo el silencio el vivo. Pero no me despierto. Este es mi sitio perfecto, mi escondite preferido. Si ves que no me concentro, es que estoy allí metido. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido, echar la siesta en un sueño y